Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 21 minuts que passen de les 12 des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope, divendres 10 de novembre, el dia en què llegim a un estudi de Facua, Consumidores en Acció, que els taxis de Tarragona tornen a ocupar el primer lloc en el llistat de taxis més cars d'Espanya. L'entitat ha fet una comparativa entre 52 ciutats espanyoles i a Tarragona el quilòmetre supera l'euro, 1,07 € per ser exactes, i la baixada de bandera està en els 3,5 €. El gremi de taxistes de Tarragona assegura que la ciutat no es pot comparar amb altres grans ciutats com Madrid o Barcelona i recorden que les tarifes estan congelades des de fa ja 4 anys. Tarragona encapçala aquest llistat de Facua, la segueix Sant Sebastià i a la cua tenim Lanzarote i Ceuta. Dit això, hi posem música al dia. Avui sonarà Ennio Morricone, que va néixer un 10 de novembre de 1928 i a ell li devem coses com aquesta. Culpable d'aquesta banda sonora del Bueno, el Feo i el Malo. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques. Els proposarem també una nova ruta turística a la ciutat de Tarragona pensada per als tarragonins i tarragonines. És una mirada diferent a la història de la ciutat, no s'ho perdin. També parlarem de llibres. Tenim avui a la taula la novel·la Em tallaré les trenes, de la Maria Alba Revés, que es presenta aquesta tarda a la llibreria Galatea de Reus. I a partir de la una agafarem la Nacional 240, anirem a Copelleida, els farem propostes per aquest cap de setmana i també repassarem la cartellera. Ja saben que els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de Cope. Ja saben, és molt fàcil. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Cel clar avui a les comarques de Tarragona, tot i que aniran creixent a poc a poc alguns intervals de núvols. Les temperatures també pujaran més avui amb màximes de fins a 20 graus a Tarragona, 18 a Reus, 16 a Gandesa, 19 al Vendrell i 20 graus a Tortosa. Pel que fa al vent, continua bufant vent de mestral amb molta força, amb avisos grocs avui cap al litoral i prelitoral sud, ja que s'esperen ratxes de 70-80 km per hora. A la resta del vent, però, avui es manté més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, hi ha problemes a l'AP7, en concret a Banyeres del Penedès, en direcció Tarragona, en direcció sud. Hi ha dos carrils oberts ara mateix, però hi ha circulació amb retencions. I estem molt pendents a aquesta hora de la compareixença de l'Ajuntament de Reus, de l'equip de govern i també dels portaveus de la CUP i d'Esquerra. Estem a l'espera d'una valoració sobre una notícia que coneixíem fa només uns minuts, o avança el digital del Camp.cat. Un jutge de Reus hauria obert diligències per la celebració de l'1 d'octubre a la ciutat. Segons el digital, s'investiguen els preparatius del referèndum i també les manifestacions que es van celebrar al carrer en els dies anteriors i posteriors. Entre els fets que s'investiguen hi ha les concentracions davant l'hotel on s'allotjava la Policia Nacional a la ciutat. Hi hauria una desena d'imputats, entre ells, segons explica el del Camp.cat a aquesta hora, els portaveus dels grups municipals sobiranistes a l'Ajuntament. Se'ls investigaria per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. Estem, per tant, molt pendents del que es digui en aquesta roda de premsa que s'està fent ara mateix. Estem esperant que comenci i els expliquem en directe. I encara en plana política, el govern municipal de Sant Carles de la Ràpita ha trencat el pacte amb el PSC i la fins ara regidora de Turisme, Rosa Anglès, no continuarà al capdavant de les regidories de Turisme i Comerç. La resta de grups i una regidora no adscrita han decidit excloure la regidora del pacte, diuen, per l'actual situació que està vivint el país i el posicionament del PSC davant l'aplicació de l'article 155 i l'empresonament del vicepresident de la Generalitat i la resta de consellers, així com dels representants d'Òmnium i ANC. L'alcalde de la Ràpita, en Josep Caparrós, descarta cap tipus de problema personal amb la regidora socialista, però apunta que la situació no permet continuar amb el pacte que es va signar a principis de legislatura. I a l'Ajuntament de Tarragona, els grups d'Esquerra, PDeCAT, la CUP i Units per Avançar volen que l'Ajuntament reconegui com a legítim el govern sorgit de les eleccions del passat 27 de setembre. La moció presentada pels quatre grups de l'oposició es portarà al ple de divendres vinent. Encara en plana política, l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvador, serà un dels noms destacats de la candidatura d'Esquerra Republicana per la demarcació de Tarragona a les eleccions del proper 21 de desembre. Amb Salvador destaquen també noms del fins fa poc delegat del govern a Tarragona, regidor de Valls, l'Òscar Peris, també l'alcalde de l'Ametlla de Mar o el diputat al Parlament de Junts pel Sí, Ferran Civit, entre altres. Atenció a aquesta, detingut un home sobre el que pesava un ordre de cerca i captura per un robatori amb violència i també per una denúncia per maltractaments de la seva filla. El curiós és que estava fugat i el van localitzar com? Doncs en el moment en què van a denunciar la pèrdua del DNI. En aquell moment de la detenció duia sobre un telèfon que constava com a robat. I encara en successos, detingut al Vendrell un home per falsificar documentació del seu cotxe per evitar pagar l'impost de circulació. Té 38 anys i és de Rodonyà. Tot va començar per una denúncia d'algú que havia rebut al seu nom l'impost de circulació d'un vehicle que no tenia, que no era seu. La policia va identificar a l'autèntic propietari. És l'exadministrador d'una empresa de compravenda de vehicles que havia falsificat la documentació. En plana judicial, la Fiscalia sol·licita 10 anys de presó per un home de nacionalitat romanesa acusat d'agredir sexualment i amenaçar de mort la seva excompanya de pis a Tortosa. Ella havia deixat de compartir-hi casa per l'assetjament que patia i un mes després l'acusat la va abordar mentre entrava al seu domicili i la va violar. Demanen 10 anys de presó, que no es pugui apropar la víctima durant 15 anys i una indemnització de 30.000 euros. El judici es farà dilluns. I es demanen 4 anys de presó per un lladre multireincident que van enxampar a Reus. 4 robatoris en any i mig. El darrer el va cometre al maig, després de trepar per la façana d'un immoble. Té 30 anys i és de nacionalitat marroquina. En aquest darrer robatori es van dur joies per valor de prop de 2.000 euros que no s'han pogut recuperar. Aquest robatori va ser només 19 dies després de la darrera sentència del jutjat que el condemnava a any i mig de presó per robatori amb força. Ja tenia 3 antecedents similars. I més qüestions, ho llegim avui al diari I Més. La casa Navàs de Reus podria canviar de mans. La família propietària de l'immoble estaria tancant-ne la compravenda. Sembla que ara ja ha superat els tràmits amb Generalitat i Ajuntament necessaris per vendre la casa, ja que està catalogada com a bé cultural d'interès nacional. Per ara es desconeix qui podria ser el comprador. I més qüestions, la Ganxet Pinxo ha superat ja les 1.000 tapes venudes en aquesta edició, que va arrencar el 2 de novembre. Els organitzadors admeten les traves i és que la situació política ha obligat a modificar dates d'esdeveniments programats i, en general, l'ambient enterbolit no ajuda. Però, tot i això, diuen que s'ha superat la prova de foc i s'han superat ja les 3.500 tapes servides. Una altra millora en aquesta edició està sent l'acceptació dels menús de tapes, que en la passada edició no van acabar d'enganxar el públic. Sembla que en aquesta ocasió sí ho han fet amb la rebaixa del preu. La ruta acabarà diumenge. Arribem al punt de 2:15 i els expliquem que la Rovira i Virgili lidera un projecte europeu destinat a la millora de serveis per la gent gran. Tenen un pressupost de 3,7 milions d'euros i la recerca s'aplicarà a Espanya, Irlanda, Hongria i Finlàndia amb diferents models de l'estat del benestar. L'objectiu és crear una plataforma per facilitar l'envelliment de la població en un entorn amigable per a les persones grans i millorar-ne la qualitat de vida. Aquesta plataforma facilitarà l'accés als tràmits de la llei per part d'usuaris i també la lliure elecció per part de les persones grans i les seves famílies dels serveis públics o privats que ofereixin atencions de llarga durada. En esports, avui, eleccions a la presidència del Reus Deportiu. Mònica Balcells i Toni Roig es disputen la presidència del club. 4.000 socis amb dret a vot decidiran entre una candidatura continuista, la de Balcells, o la novetat que proposa Roig. Les urnes s'han obert a les 9 del matí i ho estaran fins les 9 del vespre. Minuts que passen de les 12. Com els dèiem, estem molt pendents d'aquesta compareixença a l'Ajuntament de Reus, de l'equip de govern, tots els portaveus dels grups, de l'equip, la CUP i Esquerra, per valorar aquesta decisió que coneixíem fa una estona. Un jutge hauria obert diligències per la celebració de l'1 d'octubre a la ciutat i estarien investigats els portaveus dels grups municipals sobiranistes a l'Ajuntament per un presumpte delicte d'incitació a l'odi. Ens aturem d'entrada un moment per la publicitat, continuem amb més temes i els donem la darrera hora d'aquesta compareixença a l'Ajuntament de Reus. No se'n vagin.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Celebra la segunda Semana Europea de las Lenguas en Madrid, organizada por EUNIC España y la Comisión Europea. Del 25 al 29 de septiembre, disfruta de más de 20 actividades como talleres de teatro, ciclos de cine, exposiciones, conciertos, minicursos de idiomas e incluso jornadas gastronómicas internacionales. Celebra la importancia de los idiomas con nosotros. Más información en eunic-hispana.eu.
En Vigo a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos,
los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla de que te espero. Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Aquest cap de setmana arrenca el cicle Històries Amagades de Tarragona. Diumenge es farà la primera de les activitats programades i començarem amb un recorregut per la Tarragona medieval. Però atents, perquè també els proposarem, a través d'aquest cicle, passejar, per exemple, per Tarragona amb Dalí. D'aquesta nova proposta, per descobrir més sobre Tarragona, parlem amb la consellera de Patrimoni de l'Ajuntament tarragoní, la Begoña Flòria. Begoña, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Escolta, 7 visites monogràfiques des d'aquest cap de setmana fins al maig, una cada mes. Com va sorgir la idea d'aquesta proposta?
Doncs va sortir a partir de l'interès que tenim ja de fa temps i li donem voltes de donar a conèixer aspectes diferents del patrimoni, sobretot a la gent de la pròpia ciutat. Una mica recuperar aquest orgull d'estima i de saber llegir el patrimoni més enllà de saber que són pedres que tenim a la ciutat. I volíem posar com una mica d'ànima, no? Amb el tema. Era un tema complicat perquè no són visites turístiques, que ja hi ha doncs, les agències que les munten, tampoc són visites temàtiques, que també al llarg de l'any hi ha diferents entitats o empreses de la indústria cultural que les munten, sinó que havien de ser visites amb un valor afegit. I al final vam trobar aquest model, que a mi em sembla molt interessant, de que són visites molt concretes amb un expert, que és un expert tècnic, perquè ens entenguem, no?, de l'àmbit de la difusió històrica o de l'àmbit de l'arqueologia o de l'àmbit de la museologia, o de l'àmbit de l'art, i això li dona aquest plus, com et deia, de que els tarragonins i tarragonines tinguin ganes de venir a fer aquest tastet que faci que l'estima pel patrimoni sigui més gran.
Mm-hmm. Mira, això precisament et volia preguntar, no?, perquè són unes visites, jo crec, molt pensades per als tarragonins o aquells que visquin al voltant de Tarragona, més que no pas pels turistes, no?
Exactament, perquè al final estem parlant de referents. Per exemple, hi ha molts tarragonins que se'n recorden de quan va venir Dalí, o gent que el 2013... amb els 30 anys de la visita de Dalí a la ciutat, doncs van recordar aquella visita. Una visita que té a veure amb la nostra identitat. Al final, Dalí va fer un recorregut triomfal com es feia en l'època romana, no? o com fem amb les processons de Santa Tecla, per altres indrets, però amb un format que té molt a veure amb la nostra manera d'entendre la cultura, amb la nostra manera de ser. I tot això és el que volem aportar. Per tant, és cert que les vinculacions tenen molt a veure amb la pròpia història de la ciutat i, per tant, el públic al qual s'adreça és el públic de la ciutat de Tarragona.
Uh-huh. Deia que comencem aquest cap de setmana, aquest dia 12, amb un passeig per la Tarragona medieval. Començarà a la plaça dels Carros, després al desembre els passos de Dalí, al gener la història de la muralla, al febrer descobrir també el barri de la Marina. Bé, fins al maig, sarcòfag d'Hipoli, l'estàtua d'August, la casa Castellarnau. Es vol anar més enllà de la Tarraco romana, no?
Molt més enllà, perquè a Tarragona són molts patrimonis i sobreposats, perdó, que ara no em sortia la paraula, no? I precisament aquesta reinvenció, aquesta construcció de ciutat damunt de la ciutat, que des del segle II abans de Crist anem fent, i fins i tot abans amb els ibers, és el que ha fet la identitat pròpia que tenim. Al final, la Tarragona medieval està al damunt del patrimoni monumental de Tàrraco i s'aprofiten coses. Van haver segles en els que es van reaprofitar molts aspectes de l'època romana, no?, de l'època visigòtica o d'altres èpoques. Per tant, va molt més enllà. O les pintures de la Casa Castellarnau, que és el que analitzarem, que és la part del sostre, que ho explicarà la Maite Blai, per exemple, doncs són pintures d'una casa que és una casa medieval, dels senyors Castellarnau, de les grans famílies que també van fer diners amb el port, no? Per tant, anem més enllà. És història de la ciutat el que volem que respiri i que els tarragonins i tarragonines la gaudeixin, tant directament, perquè ho farem amb aquestes visites dels que hi puguin assistir, com posant-lo en valor, doncs, a través de tota la promoció i tot el boca-orella que estem fent aquests dies.
Uh-huh. Veig que la consellera de Patrimoni se sap molt bé de què van totes les visites. Hi ha fins i tot dades que t'han sorprès a tu mateixa?
Sí. Per exemple, tota la part del port i del comerç al barri de la Marina, que ho farà la Mercè Toldrà, on les indústries, magatzems, tallers, on els oficis es feien, no?, al voltant del 1790, que és quan s'estableix aquest nucli. Per exemple, jo aquesta part per mi és molt desconeguda. Sí que conec el Serrallo, sí que conec la història del Serrallo, conec la història marítima de la ciutat, més des de la vessant romana, però, per exemple, aquesta serà una de les que la tinc apuntada en l'agenda, sobretot aquesta, perquè, bueno, som una ciutat que a vegades ens ha costat mirar cap al mar, i, en canvi, el mar és el que ens ha donat la vida, no?, i el nostre patrimoni marítim i comercial i portuari és molt important. I després, aspectes com el sarcòfag d'Hipòlit, que és un sarcòfag que tots, bueno, el tenim molt conegut i que el veiem sovint, doncs estic molt pendent de la interpretació que farà el Jordi Abelló, que és un tècnic de l'Ajuntament de Tarragona, però que a la vegada és pintor i artista i que vol fer una sorpresa amb una performance vinculada a l'art contemporani, doncs que bé, estarem molt atents. Per tant, sempre hi ha secrets per descobrir. Uh-huh. I no m'ho volia deixar. Imatges molt conegudes, com l'August de Prima Porta, que l'hem posat molt al valor els darrers anys, doncs explicarem com va arribar aquí, regalat per Mussolini, i tota la polèmica que ja hi va haver en aquella època.
Exacte,
que va ser molta i llarga, eh?
Va ser un regal de la Itàlia feixista, no?, a una Espanya republicana, en aquell moment, clar.
Sí, bueno, va ser tremendo. Sí, uh-huh.
Sí. Com els dèiem, els visites seran un cop al mes, els diumenges, a les 11 del matí. Ens hem d'apuntar, perquè hi ha un màxim, no?, de gent. Sí, Begoña, com van de moment per aquest primer diumenge?
Doncs estan ja plenes, sento dir-ho. De fet, estem avaluant si podem repetir la visita algun altre dia. El que passa que ja no és tan fàcil, perquè ja no entra dins de la programació que teníem, però a poc que puguem la tornarem a repetir. En tot cas, ja faríem difusió de seguida. Aquest diumenge em sap greu, però ja està plena. Si un cas, la resta.
Per tant, sí, és que a mi m'havia arribat que estava la cosa ja complicada, per tant, això volia preguntar. Suposo que s'ha de veure, encara n'hi ha començat, però s'estudiarà si això
estem
té cert interès,
sí,
ampliar-ho una mica, no?
Estem avaluant ampliar-ho. El problema és que ja no entraria dins de la programació, diguem-ne, subvencionada, perquè ens entenguem, perquè és la que teníem prevista per enguany. Ja saps que els temes dels pressupostos públics sempre es tanquen amb temps. Uh-huh. I hem de veure si trobem una fórmula per poder-ho fer davant l'interès que s'ha generat.
Uh-huh. De fet, tenen tota la informació a www.tarracoticket.com també, al web de l'Ajuntament, per a veure, encara ens podem apuntar per les properes, desembre, gener, febrer i ja més enllà, fins i tot. Acabo ja, Begoña, que sé que tens pressa, t'agraeixo que ens hagis atès aquests minuts. No sé si ara aquest mes de novembre i desembre són uns mesos de cara al turisme potser una mica complicats per la ciutat, o no esteu veient que continua el degoteig de turisme?
són mesos complicats, no tant per la ciutat, sinó pel context polític general. I, per tant, el que estem una mica atents a l'evolució general de la situació i, en tot cas, nosaltres el que esperarem és a final d'any per tancar els números. El que estem fent segur és, des de la ciutat, una promoció impressionant de tot allò que podem fer. De fet, ara ve el Dia del Patrimoni, el dia 30 de novembre, que mirarem de fer activitats, sobretot de cara al cap de setmana. Tenim dies amb turisme més vinculat a l'esport, com pot ser la mitja marató, i de cara al gener tindrem activitats vinculades a la memòria històrica, la setmana que sempre fem activitats vinculades a la memòria històrica, i per tant estem aquí treballant amb tota la imaginació possible per seguir promocionant la ciutat i que tinguem la ciutat, malgrat els contextos de fora siguin complicats, que el turista i el visitant tingui les mateixes ganes de seguir venint cap a Tarragona com hem aconseguit en els darrers anys.
Exacte, i sobretot els tarragonins i tarragonines, que de vegades fer el turista a la mateixa ciutat és una activitat magnífica i no en tenim costum.
Sí, estem d'acord, i a més vull dir que és una ciutat meravellosa, jo sempre ho comento, i és el secret mediterrani. Ho hem posat en la campanya d'aquest últim any i mig i és una campanya que ha quedat molt, perquè és molt real, no? Tarragona, fins i tot pels propis tarragonins, de vegades és una ciutat desconeguda, i que, en canvi, quan l'expliquem ens sentim superorgullosos. Jo sempre ho comento. Tota la part que fem amb les escoles, o quan hem fet Tàrraco Viva als barris, que ho vam començar l'any passat,
sí,
que vam començar... que estem buscant aquestes vies, no?, de donar-la a conèixer, la gent ve entusiasmada i, a més, després, les pedres respiren. Com et deia, tenen ànima. El gran canvi del patrimoni mundial, quan ens van declarar patrimoni mundial, que com et deia ho celebrarem ara al voltant del 30 de novembre, és que les pedres han deixat de ser una cosa freda, que no miràvem o que ho miràvem com una nosa, a veure-ho com una gran oportunitat i d'orgull intern, però que encara es queda recorregut i és el que estem treballant.
Doncs segur que aquesta nova proposta, aquest projecte, que neix des del Museu d'Història de la Ciutat també, aquestes històries amagades, ajudaran. Begoña Flòria, consellera de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis: venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta. Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Pàgina zero.
Vaig veure molt clar que allò del Joanet s'havia acabat per sempre, que era un noi que no volia formalitzar una relació. En fi, que la Pepita l'havia calat prou bé. La Montse Pàmies em va trobar feina en una renomenada merceria del carrer del Carme. Vaig llogar un pis de dues habitacions al Clot de les Monges perquè tenia la dèria de dur la meva germana Júlia a estudiar per fer de mestra a Lleida. Em vaig fer tallar els cabells amb un pentinat de cabellera damunt l'espatlla crepat de rel. Vaig comprar dos vestits elegants, un abric blau marí de Risbo i un parell de sabates de muda. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui, Pàgina zero per Em tallaré les trenes, de l'escriptora lleidatana Maria Alba Revés. A la Maria Alba la tenim avui a l'estudi de Cope Lleida. Maria Alba, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia. De res, a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí.
El test meu també.
Jo sempre trio un fragment del llibre per començar i he triat aquest perquè crec que simbolitza una mica el moment en què la protagonista de la novel·la comença una nova etapa, diguéssim, no? I ho fa amb roba nova, amb un nou tallat de cabells. I ara vull que ens expliquis una mica d'on parteix aquesta història, perquè la protagonista, la que deia aquestes paraules, és la Mercè, Com comença la història de la Mercè, a veure, en aquesta novel·la?
Doncs, primer felicitar-te perquè està molt ben triat aquest text per portar-nos al màgic i intens món de la meva protagonista, encara que pugui semblar una mica arrogant que m'ho digui jo a mi mateixa, però bé, és un trosset que m'agrada molt. Aleshores, la història parteix de com tantes històries de gent senzilla a la postguerra, parteix de la protagonista Mercè, que viu en un poblet de la muntanya, i del seu coprotagonista, és el seu quasi xicot, que són veïns del poble, i aleshores parteix d'aquí, d'aquest poble senzill, amb una postguerra complicada.
Clar. La veritat és que la novel·la, que per cert la tenen publicada en Pagès Editors, em tallaré les trenes, va de la postguerra arriba pràcticament als anys 90, no? Per què vas triar la postguerra per començar aquesta història?
Doncs vaig triar la postguerra perquè suposo que els escriptors o les persones que ens agraden les històries i els contes sempre triem coses que hem conegut segurament a la infància, que és l'època on tenim més implementació de totes les coses importants, i aleshores és un tema que se'n parlava a casa, doncs la mare, el pare, les tietes, i aleshores jo el devia dur molt a dins, molt arrelat, i vaig tenir necessitat d'explicar-lo a través d'aquests personatges.
De fet, la història s'ambienta a la ciutat de Lleida, com has dit, la Mercè ve del Pallars, no?, d'Espuny, se'n va cap a la capital a treballar, i la veritat és que la història transcorre a Lleida, però podria ser en qualsevol altra ciutat, en el sentit de com retrates l'època, no?, de com era la societat, no?, els costums, més enllà dels llocs concrets.
Sí, efectivament. Vaig voler donar-li aquest caire d'una semi-universalitat, tal com molt bé dius tu, en tots els temes socials, esdeveniments polítics, socials i de vida domèstica i vida privada, que efectivament se donaven en gairebé totes les llars de gent humil amb postguerres complicades. Sí, sí, sí.
El pas aquest també del poble a la ciutat, no?, que molta gent va haver de fer per buscar feina, com és el cas de la Mercè, que va anar a parar a una pensió amb la senyora Sofia, que déu-n'hi-do.
Que déu-n'hi-do, perquè eren uns temps... Bé, lo de la senyora Sofia, pot ser que et trobis una bona o mala patrona, sempre és un tema literari, no?, perquè t'interessa doncs copsar al lector i que se ho passi bé. Però sí que és veritat que anar-te a buscar la vida en aquesta edat, amb un exili emocional i físic tan important, amb una edat que ets inexpert, tendret i poc format, doncs li vaig voler donar aquesta potència, no?, posar-li foc amb aquesta situació.
Hi ha un moment de la història en què dius, parlant d'aquesta senyora Sofia, que diu, era d'aquelles persones que quan les escoltes et fa un pessic l'estómac, que les creus perquè és la patrona, però que sempre et fan sentir poca cosa, no? Imaginem-nos una Mercè molt jove, no?, que arriba a treballar en aquesta pensió, i de fet la Mercè comença sentint-se molt poca cosa, però ella és qui treu les castanyes del foc de molta gent també, no?
Així és. Aquesta poca cosa que tu dius, i sí, forma part de la seva, no de la seva formació, que va ser extraordinària, perquè tenia una mare i una àvia que la van formar molt bé amb les coses importants de la vida i bàsiques, però també fa i nota molt el seu caràcter, els rasgues de la personalitat. I com tu molt bé dius i has copsat com a lectora, doncs ella tenia una eina molt important a la vida, que era la força de voluntat i la perseverança i la persistència.
La Mercè es va fent gran al llarg de la història, no? Suposo que aquest Em tallaré les trenes també ve d'això, no? Maria Alba, corregeix-me si m'equivoco, no? És aquest moment de dir, ara em faig gran, em tallo les trenes.
Sí, ja. És el revulsiu. Les dones acostumem, inclús ara i des de sempre, doncs, quan volem fer un canvi, i això inclús ho expliquen la gent que treballa en estètica i en perruqueria, que sí, que hi ha aquest moment en què vols fer aquest canvi o necessites fer-lo i fas aquest revulsiu, aquest canvi de look que tu ens has llegit al començar, i sí, és molt, molt interessant, i a més és bonic perquè ha connectat molt amb la gent aquest acte de tallar les trenes, inclús amb els homes, perquè les dones sí que m'ho han dit, oh, quin títol, m'encanta, jo encara les tinc guardades, la meva tieta les va ficar en una capseta per fer-me un postís, per fer-me un monyo, però els homes també, perquè tenien germanes, perquè tenien mares, i perquè alguns de més sensibles o més llegits doncs també s'hi han sentit bastant identificats perquè ells doncs, a vegades deixen la barba. És a dir, que tot el tema dels cabells, en línia general, aquesta, no sé, aquest culte a l'estètica sí. Té molt a veure quan hi ha un revulsiu.
Sí, sí, els canvis a dins al final no, s'acaben reflectint d'alguna manera.
I exacte.
I la Mercè passa per uns quants canvis, per moments fàcils, fàcils o millors, diguéssim, no? Moments difícils, també per l'època que dèiem, no? Per la postguerra. A mi hi ha un espai que m'ha encantat de la història, que és el taller de costura.
Ah, sí?
El taller de costura és fantàstic, sí. No? Perquè és un moment també que per la Mercè suposa una mica un fer-se més gran i un alliberament, no?
Sí, és com un moment de bàlsam a la seva vida, exacte, un alliberament, molt bé, i també com un bàlsam, són uns moments on ella interactua amb d'altres dones, que és un moment de la vida de totes les dones o totes les persones que ens agrada, que ens socialitzem i que estem en confort i en comoditat en aquella societat, que no sempre passa. Aleshores, ella sí que adquireix aquest estatus que se n'ofereix a muntar-lo ella, no és pas que li vingui, sinó que se l'ha de currar, com sempre, no?
Sí,
la
sí.
Mercè sempre és una curranta. I aleshores, doncs, ella adquireix aquest estatus de poder cosir, socialitzant-se amb d'altres dones, i aprendre coses, poder parlar en confiança i en companyia, aprendre a interactuar, cosa que és importantíssim per al desenvolupament i la maduresa d'un ser humà.
Mm-hmm. Estem parlant tota l'estona de la Mercè, evidentment, és
sí,
el fil conductor de la història,
sí.
No? La seva vida, però és
sí.
una novel·la en la que apareixen moltíssimes trames paral·leles, no? I molts personatges,
sí.
també.
Mm-hmm. La veritat
moltes
que és...
dones. És una novel·la sí. molt pensada en dones i per dones, Maria Alba?
Mira, suposo que sí. Pensa que normalment l'autor, bueno, jo puc parlar per mi, quan escriu una novel·la, de vegades, el que és amb Tallar les trenes va ser una novel·la com a dictada, escrita en 6 mesos com si no hi hagués un demà. Per tant, la intencionalitat clara de la meva imaginació o del meu imaginari no la puc expressar fins que l'obra ha estat acabada. Uh-huh. És a dir, la vaig començar l'any 12, i la vaig acabar l'any 13, és a dir, un any sencer. Aleshores, m'imagino que sí, perquè una vegada acabada i rellegida, corregida i amb totes les tasques literàries i editorials, vaig poder agafar distància de l'obra. I crec que sí, que és un homenatge a la dona o a les dones, o a la dona que duc dins o que sóc, o a les dones de la meva vida, no? Tan importants. No obstant, a dins hi vaig crear uns homes, que és l'antagonista, que també és tan o més important que la Mercè,
sí.
amb el sentit de que li fa aquell contrapunt literari i de la vida. I després el seu pare, el seu germà i el seu marit, el Pepito.
Uh-huh.
Aleshores, aquests personatges, que n'hi ha de bons i de dolents com la vida mateixa, doncs vaig intentar fer aquest contrapunt, però penso que no em vaig sortir prou, eh?
Home, sí, la veritat és que tenen més pes les dones. També és veritat
sí.
que parlem d'una època, començàvem a la postguerra i acabem als anys 90, però sobretot a la postguerra en què les dones van tenir un paper que no sé si està prou reconegut també, no? De mantenir
doncs, sí.
certa estabilitat o certa unitat en temps molt complicats, no? A les famílies.
Doncs sí. La veritat sempre que la dona ha estat una mica la deessa o sacerdotessa dels temes domèstics, de l'interior a les cases, de mantindre el que dius tu, no? aquesta unitat, aquest tenir cura del cos i de l'ànima, que dic jo,
uh-huh.
I suposo que és aquest homenatge, entre altres coses, de la dona, no? d'aquest paper tan sacrificat i tan dur que, com deia la nostra estimada Simone de Beauvoir i tantes altres, la Woolf i la Capmany i la Roig i la Rodoreda, no? que aquesta tasca és, i com dius tu també, tan poc reconeguda, tan feixuga, tan complicada, que neixes dona, però te se fa dona, t'ensenyen a ser dona, no?
Uh-huh,
de vegades potser no adquiriries aquestes tasques tan feixugues i tan complicades, però és una mica el que tocava, no? I no podies anar contracorrent, i menys en aquells temps.
Exacte, en uns temps molt difícils. Jo els recomano que entrin a la història de la Mercè a través d'aquesta novel·la d'En Tallaré les trenes, que per cert, Maria Alba, tenim a la llibreria Galatea aquest divendres a la tarda presentant el llibre, no?
Ai, sí, quina il·lusió.
Qui t'acompanya aquesta tarda? A veure, a partir de les 7 què trobarem per a la Galatea?
Doncs a partir de les 7 trobareu per la Galatea doncs, a la Maria Alba i al Marc, que presentaran aquest llibre. El Marc també és un bon company escriptor de l'editorial Pagès i doncs ha tingut l'amabilitat d'acompanyar-me i estarem per allí tots dos i qui s'hi vulgui afegir, qui vulgui venir a escoltar-nos, alguns amics que tinc a Reus, perquè jo tinc molta tirada a Cambrils de tota la vida. I aleshores a Reus sempre ha sigut una ciutat important per a mi i la meva família, perquè és un lloc molt agradable per anar-hi a comprar, sempre se'ns ha acollit molt bé, i com que sóc una lectora empedernida i voraç, igual que els meus pares i el meu marit, doncs sempre la Galatea ha sigut quasi com una segona casa nostra d'estiu.
Home, i tant, és un lloc magnífic, per anar a tafanejar llibres, és una activitat que practico molt sovint.
Sí, també.
Home, i tant, la Galatea és un luxe sempre.
Doncs, la veritat, escolta, que sí.
Aquesta tarda, al carrer de Jesús, número 5 de Reus, a la Galatea, presentació d'En tallaré les trenes, de la Maria Alba Rebé, la tenen en Pagès Editors, ja ho hem dit. Maria Alba, sempre acabo aquest espai de llibres preguntant què llegeix l'escriptora. Tu què tens aquests dies a la tauleta? A veure.
Doncs en aquest moment tinc a la tauleta una obra extraordinària que és de Jack London, que és un clàssic americà, que es titula Martin Eden. És una obra extraordinària. I després he acabat de llegir una altra que la recomano, que és de Singer. Singer és un premi Nobel, eren dos germans, aquest que estic llegint és Israel Singer, i aquest és Els Karnowski, que és una novel·la, un clan, una família, una saga extraordinària, meravellosa, que l'he acabat i m'ha deixat, com les grans obres te deixen, tot un pozo de sensacions i de creixement personal. Si més no, me vull imaginar jo que creixo quan llegeixo bones obres com a escriptora que soc.
Doncs aquestes són les lectures de la Maria Alba. La nostra aquesta setmana ha estat En tallaré les trenes. Els convido a que entrin al món de la Mercè, del Joanet, de la Blanca, que entrin al petit París a través d'aquesta història. Maria Alba, un plaer tenir-te al programa. Moltes gràcies.
Un plaer ha estat per mi. Moltíssimes gràcies, Mònica. Una abraçada.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento: bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles, desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Pràcticament dos minuts i arribarem al punt de la una. Tanquem aquesta primera hora de programa amb aquesta notícia de darrera hora. Es confirma, el jutjat número 2 de Reus ha obert diligències contra l'alcalde Carles Pellicer i contra una desena de regidors de l'Ajuntament arran d'una denúncia de la Policia Nacional. Hi ha 10 persones citades com a investigats i se'ls acusa d'un delicte d'odi. La causa es basa en un atestat de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional sobre els fets que van tenir lloc a Reus l'1 d'octubre i també les concentracions anteriors i posteriors. L'alcalde de Reus assegura que es tracta d'una macrocausa que busca criminalitzar les manifestacions pacífiques. La desena d'investigats declararà el proper 23 de novembre. Per ara, la CUP encara no ha decidit si compareixerà davant el jutge. Diuen que no volen entrar en aquest joc surrealista. Aquesta és la darrera hora des de Reus. Ha acabat ja aquesta roda de premsa a l'Ajuntament. Com els dèiem, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, un dels investigats en aquesta causa oberta des del jutjat número 2 de Reus, i s'investiga a l'alcalde i a 10 regidors més per un presumpte delicte d'odi pels fets de l'1 d'octubre. I també en aquesta denúncia hi ha com a base les manifestacions que van tenir lloc abans i després a la ciutat de Reus. Recordem, per exemple, les concentracions davant l'hotel on s'allotjava la Policia Nacional a la ciutat. Arribem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 per parlar de propostes i de cinema amb COPE Lleida i moltes coses més. No se'n vagin. Fins ara.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos muy pendientes a esta hora de la prisión madrileña de Alcalá-Meco. El Supremo ha firmado ya la orden de libertad para Carmen Forcadell tras pagar los 150.000 euros de fianza, por lo que su salida se puede producir en cualquier momento. Laura Otón.
Pues sí, ya sabemos que el juez Pablo Llarena ha notificado el auto de libertad de Carmen Forcadell y en el que admite y declara bastante la fianza de 150.000 euros. El procedimiento es que un funcionario del Tribunal Supremo se traslada hasta esta cárcel de Alcalá-Meco para hacerle el requerimiento de las medidas cautelares. Tendrá que comparecer semanalmente ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No podrá viajar fuera de España. Se la retira el pasaporte que ya ha sido entregado por su abogado ante el Supremo. En el auto se advierte que en cumplir estas normas implica su entrada en prisión. Desde hace más de hora y media, el abogado de Forcadell se encuentra en este centro penitenciario y estamos viendo cómo en estos momentos sale precisamente de esta prisión de Alcalá-Meco, desde donde, si hay alguna novedad, pues os pedimos paso.
Gracias, Laura. Efectivamente, pendientes de la salida de la prisión de Carmen Forcadell, y contamos mientras tanto que el gobierno aprueba hoy las medidas para tratar de frenar la subida en los precios del gas y la electricidad, dos facturas que los españoles desconocemos, según confirma de nuevo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Belén Miguel.
Así es, 7 de cada 10 hogares no saben si su suministro de electricidad o gas están en el mercado regulado o bien en el mercado libre. El 40% desconoce qué tipo de tarifa tiene y cerca del 25% no sabe tan siquiera cuánta potencia tiene contratada. El informe del regulador constata también que los consumidores que tienen contratada una tarifa de discriminación horaria sí tienen en cuenta la hora para, por ejemplo, poner una lavadora. Lo hacen casi 7 de cada 10 usuarios, pero no ocurre lo mismo con los que tienen contadores inteligentes. 6 de cada 10 sigue con sus hábitos, a pesar de que los precios de la luz varían en función de la hora.
Y hay más noticias que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La localidad de Elda sigue de luto en Alicante este mediodía. Se ha rendido homenaje a la última víctima de violencia machista. Jessica Bravo, de 28 años, fue asesinada a tiros por su expareja a las puertas del colegio donde acababa de recoger a su hijo. En Mediodía COPE nos preguntamos, ¿qué es lo que ha podido fallar? El asesino, que después se suicidó, tenía orden de alejamiento. El juez sabía que la había incumplido días antes de cometer el crimen. Hoy, 10 de noviembre, es el único día del calendario en el que no he registrado ningún muerto en atentado terrorista. En el País Vasco, desde 2010, se conmemora el Día de la Memoria. Este mediodía se ha celebrado un acto en el Parlamento de Vitoria al que no asiste el Partido Popular. Muestran así su desacuerdo porque se equipara a las víctimas de ETA con las de los supuestos abusos policiales. Y se confirma, Pilar, que Shakira aplaza los conciertos que tenía previstos celebrar hoy y mañana en París. También el del día 12 en Amberes y el del 14 en Ámsterdam. Se trata del quinto concierto que suspende la artista colombiana dentro de su gira El Dorado. Shakira arrastra graves problemas con las cuerdas vocales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, un nombre, Marc Márquez, que es centro de atención deportiva el fin de semana. José Luis Corrochano.
Se están celebrando los primeros entrenamientos del Gran Premio de Motos de la Comunidad Valenciana en Cheste. Marc Márquez está jugando el Mundial de MotoGP con el italiano Andrea Dovizioso. En el primer entrenamiento, Dovizioso ha sido cuarto y Márquez quinto. Recordemos que para que el español gane su cuarto Mundial de MotoGP debe quedar entre los 11 primeros o que Dovizioso no gane este Gran Premio. En el partidazo anoche contaron cómo le ven los días previos su madre Ruser y su tío Ramón, presidente de su club de fans.
Las mariposas siempre están en el estómago, ¿no? Y esta vez, pues claro, con el ambiente aquí en Valencia, con todos los aficionados, pero bueno, yo intento estar con los pies en el suelo y que si no pasaré algo que no ganar el Mundial, que tampoco no pasa nada.
De momento tranquilo. Mañana puede que algo, pero hasta el domingo tranquilo. Lo tienen sí cerca, pero hasta que no baje la bandera de cuadros, no, está lejos.
El próximo entrenamiento es a las 2 de la tarde. Acaba de aterrizar la selección española de fútbol en Málaga. Mañana juega un partido amistoso en la Rosaleda contra Costa Rica a las 9 y media de la noche. Y citas de la Euroliga en el baloncesto a las 6, Hinki Baskonia. Y a las 9 menos cuarto, Unicaja Estrella Roja. Ayer perdieron Real Madrid, Barcelona y Valencia.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Doncs apa, que ens han posat al dia des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, connectem amb COPE Tarragona. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal, Ricard?
Doncs molt bé, mira, preparant el cap de setmana.
Ja en tens ganes, eh?
Sí,
punyetero,
sí.
Clar.
Estic esperant en candeletes les propostes de cinema i sobretot les propostes d'oci, perquè encara que no ho creguis, mira, també m'agrada agafar la família, empaquetar-la al cotxe, agafar la Nacional 240 i venir cap a les Terres de Tarragona.
Doncs sí, jo avui no sé si t'agradarà gaire la meva proposta.
Ah.
He de reconèixer que l'he triat una mica a mala idea.
Ah.
Mira, t'ho confesso, eh? Quien avisa no es traïdor, diuen.
Va, que massa. Que va,
mira,
que
et diré un web, www.terrorífic.com.
Ah,
Terrorífic, eh? No terrorífic.
Terrorífic,
terrorífic.
Que bo.
Sí, està molt bé. Mira, és una iniciativa que ja ha fet diverses visites des del mes d'octubre. Estaven ja allò amb el pre-Halloween, preparant moltes activitats, a fer una visita al cementiri, una sobre llegendes de Tarragona. I la veritat és que per aquest tant, ja avui mateix, per aquest divendres i per demà dissabte, a les 10 de la nit, o sigui que encara hi sou a temps per venir avui i reservar plaça, mira, fan una activitat que es diu Dràcula, el vampir de Stoker, lletra gòtica.
Vaya.
Es compleixen 120 anys de la publicació de la gran obra de Dràcula, de Stoker, de Bram Stoker, i ells fan un homenatge, d'acord? Ens transporten a Londres, una habitació d'on està aquest home que agonitza. Jo no us diré més coses, però bueno, la cosa parlarà sobre la llegenda de Dràcula.
Mm-hmm.
Per tant, jo crec que és una cosa interessant. És a les
10
de la nit. Si heu de reservar plaça, això sí, 3w.terrorífic.com.
A més, es fa a la nit.
A les 10 de la nit, clar.
Ja, per acabar d'ambientar això, terrorífic. Home, jo potser no, però jo puc fer de, com ho deien, allò de bautista i porto la família. Jo faig de xòfer.
Ah, també, si
I
vols.
I ells encantats, eh?
Jo crec que els agradaria molt. És una manera de descobrir una de les grans obres de la literatura que també s'ha portat al cinema. Per tant, escolta.
Terrorífic.com. No, m'ha agradat aquesta.
Ara ho buscaré.
Escolta, jo te'n porto una que no és pel cap de setmana, que és per dimecres. Jo sé que és entre setmana, però a veure si els fans de Joc de Trons busquen un moment a l'agenda per venir. Tu veus Joc de Trons?
Confesso que no.
Jo tampoc. Però sé que hi ha molts fans.
Però crec que som els dos únics, eh?
Sí, no deu haver massa gent. Hi ha molta gent, que sí que ho veu, i el dimecres a la Biblioteca Pública de Lleida a 6:45 de la tarda es presenta un llibre d'un escriptor lleidatà que el que ha fet és recórrer diferents punts on s'han rodat escenes claus de Joc de Trons.
Uh-huh.
I ho ha plasmat tot en un llibre, com s'arriba, què hi ha, què no hi ha, com es va decidir, en fi, tot el que va al voltant i les llegendes que hi ha de vegades dels llocs on han triat les localitzacions per rodar escenes claus de Joc de Trons. I a més, hi haurà la presentació d'aquest llibre i també la exposició d'un company seu que ha fet els retrats dels personatges, els de la televisió, però també va fer uns retrats després de llegir-se el llibre tal com se'ls va imaginar ell.
Ah, que interessant.
I això jo crec que pot estar magnífic, sobretot pels fans i per la gent que els agrada l'art en general, crec que també és interessant. Per tant, això a 6:45 a la Biblioteca Pública de Lleida el dimecres. Ho sé que és entre setmana.
Molt bé, escolta, però fans de Jocs de Trons, doncs que n'hi ha molts.
Segur que en trobem algun. Nosaltres no, però segur que en trobem.
No, escolta, igual hem de començar, Ricard.
Potser sí. No sé. Ja m'han dit que em reservi bastant temps a l'agenda.
Sí. No, la cosa requereix molts caps de setmana de fer maratons.
Mònica, escolta, que fem una pausa per la publicitat i parlem de cinema.
Vinga, fins ara.
Buenos días. En el sorteo del 739 de ayer, la combinación ganadora ha sido
'Lo mejor que podemos hacer siempre es quedarnos con lo bueno, con lo que nos hace disfrutar, como las noches acompañadas de Marina Espumante de Bodegas Bocopa, que nos encantan. Y ahora también, para acompañar momentos tan especiales, Marina Espumante Cero, sin alcohol, una excelente opción para brindar toda la familia. Disfruta Marina Espumante de Bodegas Bocopa, el espumante mediterráneo.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Y de ahí sabes lo que puede salir. Hasta un PSOE escindido, que es el peor de los escenarios. España no le conviene en ningún momento. Entonces se equivocan aquellos enemigos del PSOE que creen que...
En el momento más oportuno.
Pero antes la última hora la tiene corresponsable.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Sapa que avui amb la Mònica anem a atacar la Laura, a veure si la Laura González, que és la nostra crítica de cinema, a veure si ha anat al cine. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé.
Has anat al cine?
Sí, vaig anar al cine.
Ep, que porta dues setmanes seguides. Què has anat a veure?
Vaig anar a veure En cuerpo y alma. Perquè tenia molt bona crítica, és aquella de dos persones que eren socialment una mica diferents, per dir-ho d'alguna manera. I bueno, somien lo mateix, comparteixen somni, que són uns cèrvols, no
ah,
sé si
sí, sí, és veritat. Ah, sí, i què tal?
Doncs mira, la crítica l'ha deixat molt bé, va guanyar l'Oso de Berlín, del Festival de Berlín, a la millor pel·lícula, va tenir unes nominacions
sí, veritat,
també
recordo, sí.
importants, i bueno, me picava la curiositat perquè la crítica l'ha deixat molt bé. Jo crec que no la vaig acabar d'entendre, la veritat, perquè a mi no em va... Encara l'estic païnt, no et pensis. Vull dir...
Però que, clar, és que clar, quan ja la vas explicar la setmana passada, això que la vida real no, però després somiaven el mateix... que es anaven enamorant al somni.
Inclús queden per dormir junts, però sí, només sí. dormir, saps? Vull dir,
però clar, que siguin cèrvols, clar. Que podin ser persones normals i ja està. No, no, cèrvols, eh?
Bueno, i encara tinc coses més de somnis avui, eh? I els estrenes que igual tenen a veure una mica amb aquesta pel·lícula.
Importes unes quantes, no?
Hi ha dos estrenes, una hongaresa i una d'aquí, Made in Spain, que m'han recordat aquesta pel·lícula, saps?
Déu-n'hi-do. Doncs pues vinga.
Tenim Musa, que és l'última pel·lícula de Jaume Balagueró. Explica la història d'un professor de literatura, en Samuel, que sofreix un recurrent malson on una dona és assassinada en un estrany ritual. Després us parlaré d'una altra pel·lícula que també passen coses d'un ritual, vale? Bueno, doncs de sobte la dona que surt als seus somnis és trobada morta en les mateixes circumstàncies que el seu malson i en Samuel doncs, va a l'escena del crim per saber la veritat. Així és com coneix a Rachel, una jove que també diu que ha somiat amb l'assassinat. Un altre cop, somnis compartits.
Sí,
vale?
Sí.
Junts faran tot el possible per descobrir la identitat de la dona, submergint-se en un món obscur governat per les muses que han inspirat poetes durant tots els temps. Diuen que hi ha 7 muses. Bueno, potser fan referència als 7 arts que hi ha.
A mi, de moment, no, m'està deixant molt fred aquesta pel·lícula.
És una pel·lícula bastant fosca i és una mica com el retorn del director als seus inicis i bueno, segueix una mica la dinàmica de Los Sin Nombre, que va ser el seu primer llargmetratge, almenys així conegudet.
Però aquesta és espanyola, Musa.
Sí, 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 vale. Tenim moltes estrenes espanyoles aquesta setmana. La meitat de les estrenes són espanyoles. Tindrem Oro, també, basada en un relat inèdit de Pérez Reverte i dirigida per l'Agustín Díaz Llanes. I bueno, és una superproducció ambientada en el període de la conquesta espanyola al segle XVI. Són dos conqueridors que emprenen una èpica expedició a través de la selva amazònica per tal de trobar la mítica ciutat del Dorado, que diuen que està tota completament feta d'or. La pel·lícula gaudeix d'una fotografia i una ambientació molt acurades, així com d'un repartiment de luxe amb José Coronado, Raúl Arévalo, Óscar Jaenada o Bárbara Leni, o el que ja li havien perdut la pista, el Juan José Ballestà, que era el nen del Bola, la pel·lícula aquella.
Ah, sí, sí.
I bueno, ja que parlem d'una pel·lícula basada en un relat, doncs també podem parlar de llibres, no?, una mica.
Sí.
Tindrem La Libreria, que és l'última pel·lícula també d'Isabel Coixet, coproduïda entre Gran Bretanya i Alemanya, i Espanya. És un drama d'època que es situa a l'Anglaterra de meitats de la dècada dels 50, on una noia decideix, en contra de l'oposició veïnal, doncs obrir la primera llibreria que hi ha hagut mai en aquesta zona d'un poblet. No?
I per què té oposició veïnal?
Bueno,
ara semblarà
hi haurà interessos fàctics, potser, dintre de...
Escolta, sembla que una llibreria sigui un problema, ja.
Clar, bueno, s'haurà de veure la pel·lícula, perquè planteja això, el tema de que la cultura pugui ser un problema per a un poble que igual...
Val.
non té gaire, no? I bueno, en aquesta pel·lícula doncs surten Emily Mortimer com a protagonista amb Patricia Clarkson i Bill Nighy, que són dos actors coneguts, bastant coneguts anglesos.
Jo també conec la Kelly Clarkson.
Bueno, aquesta és una cantant.
És una cantant americana, sí, però com que es diuen igual de cognom, doncs jo ho dic i quedo bé.
Doncs molt bé. Després tindrem també Algo Muy Gordo, que és l'última pel·lícula d'Alberto Romero, que és un fals documental sobre la producció cinematogràfica. I bueno, el film situa l'espectador dins d'un rodatge i ens mostra algunes de les situacions tragicòmiques que s'hi viuen en una mena de comèdia que narra...
Ah, però el rodatge també és fals.
És un fals, sí, clar,
ah,
un fals documental.
Fals, eh?
Sí,
val.
Sí, sí. És com que estem gravant un making of d'una pel·li que no s'està fent, tampoc,
val.
Saps?
Algo Muy Gordo.
Sí, però serveix per mostrar pues, situacions d'això.
Però això és còmic, no?
Sí, és una comèdia així una mica àcida, no? Bueno, ja que la pel·lícula fictícia que graven està doncs, plena de contratemps i és una mica una reflexió sobre com la indústria doncs, sovint es menja l'art i la vida dels qui pretenen obrir-se camí en el món del cine. Els que ho hagin intentat sabran el que és un rodatge i déu-n'hi-do. I si parlem de producció de cine, doncs perquè no també de producció de teatre. La següent pel·lícula és Una funció per oblidar. És una pel·lícula que, segons he vist el tràiler, és una mica rara.
Rara.
Resulta que bueno, hi ha una actriu que té una companyia de teatre que cada any és subvencionada i bé, doncs, decideix instal·lar tots els actors en un petit hotel a la vora de la platja per tenir-los allí concentrats en un lloc. Llavors doncs, els actors doncs, assagen a l'aula de l'Institut de la Zona. Tot una mica cutrillo. Bé, els primers assajos tot sembla anar bé, fins que l'ambient i la convivència es van caldejant. Clar, imagina't, tots els actors durant un mes en un hotel fent hores d'assajos, però alhora també convivint, doncs bueno...
És un gran hermano, això.
Sí, una mena de gran hermano. Doncs llavors, pues, la convivència, com dic, es va caldejant i sorgeixen doncs, les missatges de l'ésser humà, com l'enveja, l'egoisme, la maldat, la superficialitat... El millor d'aquesta pel·lícula...
Però i per què no sorgeix l'amor?
També, potser també hi ha situacions d'estes. Lo que es fa més ressò de lo xungues que poden arribar a ser les persones, no?
Sí, sí.
Lo millor d'aquesta pel·li és que ja compta amb la presència de Fernando Esteso.
Un
però està
grans,
molt vellet, eh?
Sí, clar, és que aviam el temps no passa en va, eh?
Sí, sí, però m'ha agradat veure'l, m'ha fet gràcia.
Perdona, jo sóc un gran fan, ja ho sé, que no té cap mena de qualitat, que no aporta res. Però em fan gràcia, què vols que et digui? Jo les pel·lícules de l'Ozores, del Pajares i de l'Esteso em fan gràcia. No me les poso cada dia, però de tant en quant em veus una i és de riure fàcil, tonto, si vols. Però jo crec que van...
Però amb aquesta pel·lícula doncs és entranyable veure l'Esteso.
Per cert, la música que estem escoltant...
Sí, és de Roque Baños, que és un compositor que acostuma a treballar amb Jaume Balagueró. Ha començat a sonar al principi i, de fet, aquesta és la banda sonora de La Comunidad. Que és una de les pel·lícules que va fer amb Àlex de la Iglesia, ell va fer la banda sonora.
Que és de terror, no?
Sí, bueno, de terror.
Bueno, terror,
terror
a tu ja ho sé que no...
És cine espanyol, cine espanyol.
De terror.
No té ja per què ser de terror.
Bueno, no sé, però La Comunidad de què era? No era una comèdia, vaja.
Era aquella que se trobava en un mort, en un àtic, i la que venia un dels pisos de baix, descobreix que li havia tocat la loteria i tenia els diners amagats a casa i que tota la comunitat doncs estava confabulant contra la persona que havia mort per prendre els diners i aquesta persona havia mort dintre de casa seva perquè no podia sortir perquè els veïns doncs, això, l'assetjaven.
No l'havia vist.
Però no és terror, això. És una cosa psicològica.
Cala, que canviem de...
Sí, és que es presenta un documental molt únic que es diu La Chana, ¿vale? És una coproducció Espanya, Islàndia, Estats Units i bé, ens explica la història de La Chana, que era una balladora, una bailaora que hi va haver durant els anys 60 i 70 i de repente va desaparèixer dels escenaris quan estava en el més alt de la seva carrera professional. Té una energia i una passió incomparables i es mostra que el flamenc és drama, és vida i és art. I també podrem veure el personatge aquest de la Chana actualment, parlant de la seva trajectòria doncs en primera persona i com va haver de deixar el flamenc i, bueno, i com ho viu a dia d'avui.
Bueno.
Tindrem també Passaje de vida. És una pel·lícula argentina, és un drama thriller ambientat durant la dictadura militar d'Argentina i bé, la pel·lícula parla sobre identitat, exili, militància i ideologia. Són tres moments de la vida d'un home que està interpretat per Chino Darín, que és el fill de Ricardo Darín, narrats de forma paral·lela. La joventut, als anys 70, una fugida a Espanya i el conflicte amb el seu fill que desitja anar a viure a un altre país.
Bueno. La veritat és que la vida argentina ens cau lluny i potser tampoc la tenim tant al dia, però no és fàcil, els darrers anys. Tampoc no és que ho estiguin portant massa bé.
O sigui, ell, jo crec que ell marxa, fa una fugida a Espanya i torna a Argentina. I quan està allí amb el seu fill, per altres circumstàncies, doncs, que no són la dictadura militar, doncs també vol
sí.
marxar. Si t'han semblat poc rares les pel·lícules que t'he explicat fins ara, espera't al que ve. Tindrem...
La música aquesta ja m'agrada més.
Sí, és la banda sonora de Tron.
Ah.
Sí, un remix, per això.
De Tron? De la nova.
Sí, Tron Legacy. Doncs bé, tindrem Feliz Dia de tu Muerte.
Vaja.
La petardada estadounidenca.
Però això arriba tard, no? No ho havien de fer pel Halloween aquell?
No, no té per què, jo t'explico. Mira, és un terror thriller sobre viatges en el temps. O sigui, que també té el seu rotllo. Una universitària es desperta...
Jo sóc fan del Doctor Who, Això sí.
Doncs bé, una universitària es desperta el dia del seu aniversari i tot, bueno, doncs és més o menys normal fins que l'assassinen. I, bueno, llavors torna a despertar-se el dia del seu aniversari. O sigui, l'assassinen i ella torna, pam, al llit on s'ha despertat el primer moment. Mm-hmm. I reviurà aquest moment fins que descobreixi, o sigui, reviurà el dia del seu aniversari fins que descobreixi la identitat de qui l'assassina, un cop rere l'altre i rere l'altre. És com el dia de la marmota, però el dia en què et maten.
Bueno, i té bona pinta o no?
És una mica diferent. Tot i ser una petardada americana d'aquestes de terror...
A veure, si la presentes així, malament anem ja,
Bueno, però de vegades venen de gust aquestes pel·lis.
Que sí, però...
No direm que és cine d'una qualitat enorme, però...
Però que saps? Jo sempre dic el mateix, que quan un s'asseu a gastar unes hores a veure una pel·lícula, no sempre ha de ser una obra que la crítica l'ha posat pels núvols. Ha de ser una cosa que a tu et vingui de gust de veure.
Mm-hmm. Tindrem, doncs, també... Segueixo,
sí.
Amb el terror. De Ritual, que us he dit abans que us parlaria d'una pel·lícula sobre rituals. Doncs bé, després de presenciar l'homicidi d'un amic durant un atracament, en homenatge a la víctima, els seus amics decideixen fer una excursió de senderisme a Suècia, que el mort doncs, sempre havia volgut fer. En endinsar-se en un bosc a les muntanyes, doncs, començaran a tenir visions i a percebre presències amenaçants que els assetgen. De Ritual, una pel·lícula britànica.
Bueno, aquesta ja sé que no la veu.
Però bueno, ja que van d'excursió a Suècia, doncs també hi podem anar nosaltres amb una estrena sueca, l'estrena sueca de la setmana, que es diu The Square. Aquesta cançó també surt a la banda sonora de The Square. És una pel·lícula força rara, també.
Com aquesta cançó, aquesta que escoltem de Tron, surt a The Square?
Sí. Com a que la fiquen a un cotxe i el tràiler d'on surt. No?
Què m'has dit? Com has començat a explicar The Square?
Que
és una pel·lícula força...
Rara.
Una altra?
Sí. És que va de coses rares esta setmana. Doncs bé, el mànager d'un museu d'art contemporani, que ja és de per si raro, l'art contemporani, doncs s'encarrega d'una exhibició titulada The Square, en la que hi ha una instal·lació que fomenta els valors humans i altruistes. Llavors contracta una agència de relacions públiques per fer difusió de l'event i bueno, la campanya produeix cert malestar. I aquest és l'anunci.
Bienvenidos a la selva. Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje. Como saben, el instinto de caza se activa por la debilidad. Si muestran miedo, el animal lo notará. Si intentan escapar, el animal les dará caza. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo, puede que el animal no perciba su presencia y se puedan esconder entre el rebaño, sabiéndose a salvo porque otra persona será la presa.
De totes maneres, després d'escoltar això, Laura, no sé si aniries a veure l'exposició aquesta d'Esquart, no?
Doncs no ho sé.
Una pel·lícula sueca.
Sí.
Ha canviat molt això, la percepció de sueca i cine espanyol. A nosaltres ens porta cap a José Luis López Vázquez, Alfredo Landa... Tu les veies, Mònica, aquestes que les estan catalogades com del destape.
Home, les he vist ja remasteritzades, per entendre.
Bueno, sí, per això t'ho dic.
Clar, no.
Però poc destape, tampoc no hi havia tant destape.
Home, perdona. A veure, Ricard...
Va ser revolucionari en el seu
per
moment.
Favor, però a veure, hi havia destape total, però... i més estem pensant en quins anys ja estàvem.
Eren
destape total. Home, no vull recordar-te Bàrbara Rey, per exemple. Sí.
Bueno, però vull dir que per nosaltres avui en dia doncs, és un destape relatiu.
Clar, avui en
home,
dia...
Però
tu ves a una mentalitat
que sí.
No? Dels anys 50-60, sí. No? I venir d'on veníem.
Sí, clar. Està clar.
Doncs bé, tindrem també una pel·lícula hongaresa, Spur, El rastro, també va sobre animals. Una dona que viu en un petit poble, ella és astrofísica o una cosa així, doncs ella se'n va viure en un poble petit a les muntanyes i una nit troba un cadàver prop de casa seva. La víctima, un caçador furtiu, mor en estranyes circumstàncies. Amb el pas del temps, doncs apareixeran més cossos humans, cadàvers, tots són de caçadors, que segons la protagonista, doncs han estat assassinats per animals salvatges. Aquesta pel·lícula hongaresa també em va recordar una mica aquella d'En cuerpo y alma que us deia al principi.
No, tot és quasi bé ideals per mi,
Sí.
Ideals per mi. Per cert, que no ho hem dit perquè la Mònica ha estat aquí pendent de totes les estrenes, però li has de preguntar a Mònica en quin plat, perquè la Laura sí que ha anat al cine, ja ho has escoltat, a veure aquella d'En cuerpo y alma, aquelles que somiaven, que eren cèrvols i aquelles històries que ens va explicar,
sí.
L'ha anat a veure. Pregunta-li en quin plat.
És que no sé, és que la pel·lícula complicada, el cèrvol, saps, i les coses de los bosques...
Jo us diré que em va treure la gana, la veritat, perquè està situada en un matadero i hi ha imatges molt explícites i jo me vaig sentir fatal, o sigui, igual això va ser una trava per a que jo entengués la pel·lícula perquè no la vaig entendre.
O sigui, que ni plat aquí. Aquí ja no tenies gana.
No
hi ha plat aquí.
No. Ho vaig passar xungo, hi havia moments que... Mira, a mi que hi hagi sang i fetge així de broma, no, m'és igual, però amb animal i tal...
A mi ja no m'agrada, o sigui, imagina't, i la resta
passo
tampoc.
Mal.
Vinga, que acabem.
Va, una comèdia, Ricard. És una pel·li britànica que es diu La mejor receta. Va sobre un forner jueu a l'est de Londres que s'esforça per mantenir la seva botigueta enfront de la competència d'un supermercat proper que li ha pres fins i tot l'empleat. Doncs sense gaire entusiasme contracta a un jove immigrant musulmà. Un jueu i un musulmà, us ho podeu imaginar, no? Que ocasionalment el musulmà aquest doncs, fa trapitxeos i ven cannabis. La seva relació no és gens fàcil, fins que fortuitament, doncs, bueno, amb aquest jove doncs, se li ocorreix fer una nova recepta i passa algo que reactivarà les vendes, no? Això me va recordar una mica amb un capítol dels Simpson que es dediquen a fer un suc hippie. Doncs...
El Simpson ha sortit tot.
Sí.
Tot
és que
abans
són...
de que passés,
sí,
fins
sí,
i tot.
Sí,
són
sí,
uns
sí.
Visionaris.
Pensa que la història aquesta del Kevin Spacey sí, ja va sortir allí.
Sí, clar, els nous Nostradamus, els Simpson. Sí. I tindrem també una pel·lícula d'animació. Yo-Kai Watch, la pel·lícula.
Esta... japonesa?
Sí.
Ah, mira, aquesta sí que l'ha encertat.
Un anime. Doncs aquest film d'animació japonès, basat en la sèrie homònima de televisió, ens parla d'en Keita, que rep un misteriós rellotge i un fantasma li diu que amb aquest rellotge podrà veure tot tipus de criatures sobrenaturals, bones i dolentes. Mm. A partir de llavors, doncs, aquest nen, el Keita, viurà una gran aventura, fins al punt de viatjar 60 anys enrere per conèixer el seu avi i entre tots dos salvar la humanitat. Mm. Tenim dos pel·lícules ja de viatges en el temps,
sí, sí.
També.
Molt bé, no et pregunto quina aniràs a veure perquè m'has parlat de tantes pel·lis rares que no ho entenc.
No, és que avui me'n vaig a veure ET amb la
sinfònica.
Ah, sí,
és veritat.
Claro, ja us bueno. Explicaré l'experiència que tal.
Recorda't a veure en quin plat la poses, eh?
Bueno.
Laura González, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé.
Adéu.
Nosaltres, Mònica, que estem a punt d'arribar a 2:15. Déu-n'hi-do, la quantitat de pel·lis.
Home, sí, el cap de setmana entretinguda. Jo tinc ganes d'anar al cine, ara fa molts
ah, sí?
dies que no hi vaig. Sí.
Pues mira,
sí.
Que m'ho apunto que et preguntaré, a veure
ai,
què vas a veure.
Ara, amb quina pressió. Val, vinga, va. Sí, no, em comprometo aquesta setmana, de veritat, que sí, que
venga,
hi vaig. És que últimament massa sèries.
Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment,
fins
a tots.
Fins dilluns.
I en un minut arribarem al punt de 2:15. Abans d'acabar, recapitulem aquesta informació que els estem anunciant des de que hem començat el programa. El jutjat número 2 de Reus ha obert diligències contra l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, una desena de regidors del PDeCAT, Esquerra, la CUP i ara Reus. Els imputa i cita com a investigats arran d'una denúncia de la Policia Nacional i els acusa d'un delicte d'incitació a l'odi i possible malversació de fons. La causa es basa en un atestat de la Brigada d'Informació de la Policia sobre l'1 d'octubre i les concentracions dels dies anteriors i posteriors. Entre els fets que s'investiguen, especialment el comunicat conjunt dels partits de l'equip de govern i part de l'oposició a l'Ajuntament contra la presència policial a la ciutat i també les protestes davant l'hotel on s'allotjaven els agents a Reus. L'alcalde, Carles Pellicer, ho qualifica de despropòsit i de deliri col·lectiu. Estan citats a declarar el proper 23 de novembre. La CUP, per ara, encara no ha decidit si compareixerà davant el jutge. Diuen que no volen entrar en aquest joc surrealista i ho qualifiquen de caça de
Bruixes. Aquesta informació ampliada a partir de les dues amb els serveis informatius de la cadena COPE, tant a nivell nacional com especialment de Catalunya. Nosaltres posem el punt i final avui. Ens retrobem el proper dilluns a partir de les 12:20. Gràcies per ser-hi un dia més i que tinguin bon cap de setmana.